Estel, la fórmula musical.
Els partits defensors de la consulta continuen reunits al Palau de la Generalitat amb el president Artur Mas. Durant la maratoniana reunió que porten des de les 11 del matí han acordat mantenir la convocatòria del 9-N, segons ha dit aquest migdia el conseller Francesc Homs, després de les primeres hores d'una cimera que encara no ha acabat i que s'ha reprès a les 6 de la tarda. La cimera seguirà durant el cap de setmana en cas que sigui necessari, tot i que això encara no s'ha confirmat. En la reunió dels partits s'han acordat també demanar al Tribunal Constitucional que aixequi la suspensió de la llei de consulta amb la mateixa celeritat que es va prendre la decisió per barrar el pas al 9-N. També és notícia avui que Esquerra guanyaria unes eleccions al Parlament de Catalunya, que si es fessin ara seria amb un 6,7 punts d'avantatge sobre Convergència i Unió en vot directe, 20% per als republicans i un 13,1% per Convergència i Unió. Després vindrien el PSC, Ciutadans, Iniciativa, entraria per primera vegada Podem i la CUP i el PP serien les últimes forces de la cambra catalana. També és notícia avui que Adif ha avançat que la línia de l'AVE entre Girona i Figueres, interrompuda des del dilluns passat a causa de la inundació de les vies a l'estació gironina, es reobrirà aquest diumenge. Això si no sorgeixen imprevistos en les tasques de bombeig de l'aigua. Així ho ha avançat un portaveu de la companyia. Efectius dels bombers, de la Unitat Militar d'Emergències i de tècnics d'Adif treballen en el bombeig de gran quantitat d'aigua que va convertir en un riu les vies de l'estació de l'AVE a la capital del Gironès. I el Ministeri d'Hisenda llançarà un pla d'inspecció centrat en les empreses de l'IBEX 35 per conèixer si aquestes grans companyies utilitzen targetes de crèdit ocultes al fisc. La investigació es fa arran de l'escàndol que implica 86 consellers i directius de Caja Madrid que van gastar més de 15 milions d'euros entre el 2003 i el 2012 a través d'aquestes targetes B. Arran d'aquest cas, avui ha dimitit el secretari general de la UGT a Madrid, José Ricardo Martínez. Fins aquí Fórmula Estel. Que tingueu bon cap de setmana. Seguiu en la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Tornem dilluns a les 8 del matí. Bon cap de setmana.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, Llum, Gas, Persones, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
La temporada del Club Més Amics et porta a mil i una destinacions. Etiòpia, el Rajasthan, Roma i Assís, la Ruta de la Seda, el Vaticà, la Costa del Pacífic, el Caucas, Vietnam, Pèrsia, Nova York i molts més llocs per descobrir amb la teva companyia. Club Més Amics. Informa't en el 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Curs de postgrau en promoció de la salut alimentària a la Universitat d'Andorra, coordinat per l'experta en dietètica i nutrició Maria Josep Rosselló. És un curs adreçat a titulats universitaris amb reconeixement a Andorra, interessats en la promoció de la salut alimentària, especialment als professionals sanitaris i als educatius. Coneixerem les bases d'una alimentació equilibrada per preservar la salut i tenir una bona qualitat de vida. El postgrau consta de 150 hores distribuïdes des d'aquest mes d'octubre fins al novembre del proper any 2015. Només s'admetrà un màxim de 30 estudiants. El termini d'inscripció finalitza el proper 10 d'octubre i cal formalitzar-la a la Universitat d'Andorra.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel. Tarragona 100.6. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Ràdio Estel, Vademécum.
Presentat per Eva Caballero i Emili Pacheco. Dirigit per Biel Cadilla.
Què tal? Salutacions. Són les 8 i 5. Us saludem en directe en el moment en què posem en marxa una nova temporada del Vademécum, el programa de salut i benestar de Ràdio Estel, Ràdio Principat. Tornem després de la pausa estival i ho fem amb algunes novetats que al llarg de les properes setmanes anireu coneixent si ens feu companyia. Un dels canvis més evidents és que jo no sóc en Biel Cadilla, potser després de sentir la sintonia d'aquest programa esperaven la seva salutació. En Biel, però, no ha marxat. El tenim a l'altre costat. Ell assumeix a partir d'aquesta temporada la tasca de dirigir i de coordinar els guions d'aquest programa. A la presentació, jo tampoc estaré sol, torna també l'altra veu del programa del Vademécum, l'Eva Caballero, que en aquesta nova etapa ens acompanyarà no només a l'espai InfoSalut, sinó que també al llarg de tot el programa. Serem dues de les veus, tot i que també anireu coneixent a d'altres persones de diferents àmbits de la salut que ens ajudaran cada setmana a fer aquest espai, que ja sabeu, té per vocació fer-vos arribar tot allò que passa en el món de la salut i per donar-vos, a través dels millors professionals, consells per dur a terme una vida i uns hàbits plenament saludables. Eva Caballero, bon vespre.
Molt bon vespre, Emili, i aprofito per donar la benvinguda a tots els oients. Efectivament, comencem la nova temporada de Vademécum i ens estrenem amb moltes ganes i amb moltes novetats. L'essència del programa serà la mateixa que va engendrar en Biel, transmetre a tots vostès, els oients, tota l'actualitat sanitària i també, a través de les entrevistes especialistes, volem aprendre consells útils i saludables per millorar la nostra qualitat de vida. A la secció d'InfoSalut comptarem amb la periodista Laia Peirón, que està sempre al dia en actualitat sanitària i ens anirà transmetent cada setmana el més interessant del sector mèdic. Estrenarem també una nova secció sobre literatura medicosanitària de la mà de l'editora Míriam Malagrida, on coneixerem quins són els llibres més interessants de salut del moment. Seguirem amb el consultori natural, on la fitoteràpia, l'homeopatia i les teràpies naturals seran les protagonistes. I també comptarem cada setmana amb una entrevista mèdica a un especialista, on tractarem tota mena de temes d'actualitat, de dermatologia, oncologia, psiquiatria, pediatria, és a dir, que anirem tocant tot un gran ventall d'àmbits de la salut, per estar al dia en tot. Comencem, doncs, el primer Vademécum d'aquesta temporada i ho fem en directe. Estarem cada divendres de 8 a 9 del vespre amb tots vostès parlant i debatint tot el que es cou socialment en salut i sanitat. Tots els que esteu ara mateix escoltant podeu participar amb el programa, ja sigui trucant en directe al 93-409-2770 o bé podeu escriure'ns a través del Twitter @vademecum.cat. Benvinguts a Vademécum. I anem amb el sumari.
I 8 minuts. Comencem fent un repàs als temes que ens ocuparan en aquest primer programa de la temporada. Primer ens posarem al dia amb els titulars més destacats de l'actualitat sanitària. Intentarem explicar-vos d'una manera molt entenedora.
Com no podia ser d'una altra manera, parlarem del brot de legionel·la que va afectar Sabadell i Ripollet, deixant la xifra de 8 morts. Però que sembla que ja està tot controlat. En parlarem amb el doctor Miquel Sabrià, cap de malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, que ens podrà explicar què és exactament la legionel·la i per què es donen aquests brots. També farem un repàs a les últimes novetats sobre la vacuna de l'Ebola, una malaltia que està generant moltíssima por i rebuig i que sembla que segueix expandint-se. Aquesta setmana s'ha reconegut el primer cas als Estats Units. En parlarem amb la Laia Peirón i també amb el cap d'epidemiologia de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, en Joan Cailà, a qui li podrem fer totes les preguntes sobre aquest tema al final del programa.
Doncs sí, una altra notícia que també analitzarem a l'informatiu és que més del 70% de la població patim la síndrome visual informàtica. Sabem què és això? Es tracta d'una dolència oftalmològica que neix per l'ús excessiu de pantalles d'ordinador mòbil. El president del Col·legi Oficial d'Òptics de Catalunya, l'Alfons Bielsa, ens explicarà les causes i les conseqüències i li demanarem també consell per millorar la nostra salut visual.
L'alimentació anticàncer, segur que n'han sentit a parlar. Està per tot arreu, llibres, articles, revistes i terapeutes. Què hi ha de cert en aquest concepte d'alimentació anticàncer? Què hi diu la ciència? Pot ser veritat que certs aliments tinguin propietats antitumorals? Analitzarem el fenomen de l'alimentació anticàncer de la mà de la terapeuta Josefina Llargués, que porta anys documentant-se sobre aquest tema i que recentment ha escrit un llibre sobre les propietats curatives dels bolets medicinals.
I creiem que menjar-se és car i, en general, cuidar-se en suposa despeses econòmiques, però et donem la solució. A la nova secció de Literatura Saludable parlarem de com estalviar menjant-se i fent exercicis físics a casa de la mà de l'editora Miriam Malagrida, que ens presenta el llibre Tu ahorres, ganamos todos, un llibre que dona tots els beneficis a la pobresa infantil.
I l'anorèxia, una malaltia duríssima, explicada en primera persona i novel·lada. Cor de papallona és el llibre que també ens presenta aquesta setmana Miriam Malagrida i assegura que la història de la protagonista, l'Andrea Tomé, no deixa indiferent a ningú. Amb tan sols 19 anys escrivia aquest llibre mentre patia la malaltia i no tenia quasi forces ni per mantenir-se en peu.
I per últim podrem també parlar amb el doctor Joan Cailà, cap d'epidemiologia de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Avui, de fet, ha estat notícia la publicació d'un estudi que defineix l'origen i l'expansió de la sida, que sembla va aparèixer al Congo als anys 20 i es va estendre en ferrocarril per altres regions d'Àfrica al llarg de les dècades següents. Va ser el 1964 que va viatjar fins a Haití, des d'on va volar fins als Estats Units per després expandir-se a tots els racons del planeta.
La sida és un dels principals problemes de salut pública al món per la seva expansió i pels costosos tractaments. El somni de la vacuna segueix vigent i la investigació sobre els seus orígens segueix despertant molt d'interès social, com hem pogut comprovar avui mateix. En parlarem amb el doctor Joan Cailà, a qui també aprofitarem per preguntar sobre la preocupant i mediàtica Ebola i podrem saber quines són les epidèmies que realment ens afecten aquí a Catalunya. Comencem, doncs, amb el Vademécum d'avui. Fins després, Emili.
Fins després.
Comencem el Vademécum amb les notícies més destacades de la informació sanitària d'actualitat, amb la nostra secció InfoSalut, de la mà de la periodista Laia Perón. Laia Perón, bona nit.
Bona nit, Eva.
Repassem tot seguit l'actualitat del món de salut amb la Laia Peyron, com hem dit, que ens explicarà cada setmana les notícies més destacades d'aquest àmbit. Començarem parlant de la legionel·la, un tema que ha donat molt a parlar durant aquest estiu i que ens ha esbarat una mica, però sembla que ja està tot sota control.
Efectivament, Eva. El Departament de Salut de la Generalitat dona per controlats els dos brots de legionel·la en els municipis de Sabadell i Ripollet, apareguts durant les últimes setmanes i que han provocat 8 morts. Encara que no s'han diagnosticat nous casos en els últims 17 dies, falten encara dues setmanes per donar el brot per tancat. El secretari de Salut Pública, Antoni Mateu, ha assenyalat que les anàlisis indiquen que es tracta de brots independents, que s'han solapat en el temps. En el cas de Sabadell, tot apunta que es podria haver originat en una torre de refrigeració de l'empresa Tractaments Carreras. En el cas de Ripollet, en canvi, encara no es tenen indicis sobre l'origen d'aquest brot.
Per aprofundir més sobre aquest tema, tenim amb nosaltres el doctor Miquel Sabrià, cap de malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, catedràtic i expert en la matèria. Bona nit, doctor.
Hola, bona nit.
Doctor, vostè recentment ha afirmat que de casos relacionats amb la legionel·la apareixen de manera habitual i al llarg de tot l'any alguns centres i hospitals, i que normalment no s'han de lamentar víctimes mortals. Què està passant? Hi ha hagut massa alarma social aquesta vegada?
Bé, una cosa són els casos que veiem tot l'any, que són, en diem, casos esporàdics. Això en un hospital com el nostre, doncs se'n poden veure 10, 12, 15 a l'any. És a dir, són casos puntuals que apareixen distribuïts amb el temps, però no en un mateix moment. No? El brot normalment es defineix quan apareixen més de dos casos en un interval de temps definit, no? I a més afectant una població més o menys concentrada en un lloc. No? Això, evidentment, sempre que això passa, crea una miqueta d'alarma social. No? I més quan no es tracta de 3 o 4 casos, sinó que es tracta doncs, de 20, 30 o 40 casos, o com a Múrcia, més de 600. No? Aquí s'entén l'impacte mediàtic que pot tenir això. No?
Sí, sí.
D'acord. Suposo que la gent també té una mica de confusió, no? Per exemple, com una torre de refrigeració pot ser l'origen de la propagació en el cas de Catalunya?
Sí, aquí el primer que tinc de dir, i que he repetit en molts mitjans aquests dies, és que no té de confondre la gent mai el que és un aparato d'aire condicionat de casa, un esplit d'aquests que tenim tots a casa, que aquests mai poden transmetre la legionela, no? La torre de refrigeració són estructures, moltes vegades, la major part de les vegades, al servei de la indústria, com diu el seu nom, torre de refrigeració, per refredar estructures que es calenten durant el procés de, en una indústria, en una fàbrica, el procés pues, de funcionament de les màquines, no? Aleshores, això és el primer. Si una torre de refrigeració normalment si està ben controlada, hi ha uns controls que, segons hi ha un real decret i un decret de la Generalitat, el 352-2004, que d'alguna estableix unes normes de manteniment, bueno, això, pues, evidentment, si es manté, és raro que apareixin aquests brots. Hi ha diferents circumstàncies que fan que, bueno, que potser el manteniment en un moment determinat es pugui modificar per diferents circumstàncies, no? Jo no coneixo el cas concret aquest de Sabadell, però si hi ha una torre implicada, doncs és probable que algun factor ha fet de que la concentració de legionel·la d'aquesta torre sigui molt més gran de lo habitual. Les torres de refrigeració, els brots que causen normalment són explosius, és a dir, en el sentit que si l'inòcul és gran afecta molta població. Per tant, quan hi ha molta població afectada, el primer que es va buscar són torres de refrigeració. Insisteixo que no té res a veure amb l'aire condicionat de casa i que tampoc es diuen torres d'aire condicionat, com he llegit en algun mitjà. Són torres de refrigeració.
Mm-hmm. Són torres de refrigeració industrials, que a més, per molt que passin els controls de sanitat, a vegades la legionel·la és una bactèria molt resistent, es veu, i que no, vull dir, és difícil controlar-ho.
Sí, aviam, aquí hem passat, és a dir, abans del Real Decret del 865-2003, que és l'estatal i el català, abans ja n'hi havia alguns altres, es va posar una normativa una miqueta perquè es fes el que sense reglament i sense normativa i sense real decret es tenia que fer, és a dir, un manteniment estricte de qualsevol instal·lació que d'alguna manera pot generar un perill públic, no? Des del Real Decret jo crec que les coses s'han millorat moltíssim, grans brots s'han produït en menys ocasions, no? Aquest crida una miqueta l'atenció, però l'últim un dels grans que hi va haver va ser el de Mataró, que no me recordo exactament la data en què va ser, però ja fa bastants anys, no? Aleshores, s'ha controlat molt bé. Els casos de pneumonia per legionel·la, inclús els esporàdics que li deia, han disminuït durant tot aquest temps, no? Però en un moment determinat pensi que torres de refrigeració, vostè se'n va a qualsevol àrea industrial, n'hi ha moltíssimes.
D'acord. No?
És un fet que pot passar.
I en aquest cas, doctor, quines conseqüències clíniques, en aquest cas excepcional que vostè diu, té una infecció per legionel·la? És a dir, una persona que està afectada...
Aviam, això és que aquí l'única cosa que crida l'atenció d'aquest brot és la elevada mortalitat, és a dir, que ha causat, s'ha anat quasi cap al 20%, un 8 de 40, em sembla, no sé la dada exacta, però la pneumonia, pensi vostè que amb el brot de Múrcia, per exemple, que va afectar més de 600, la mortalitat va ser inferior a l'1%, no? Normalment és una pneumonia que es cura, tenim antibiòtics, tenim una carta d'antibiòtics per poder donar, i que aleshores no té més mortalitat que l'altra pneumonia més freqüent, que és la causada per pneumococ. Al contrari, la pneumonia per pneumococ en la sèrie causa més mortalitat que la pneumonia per legionel·la. Si incideix, si aquesta pneumonia incideix en persones grans i que té una patologia de base, evidentment l'agressivitat és més alta i es poden morir, com ha passat en aquests casos, no? Ara, estranya realment que no hi hagi altres persones o més persones afectades i que només, doncs, o que hagi incidit especialment en aquests grups d'edat, no? I que això parla una miqueta de l'agressivitat, potser sí d'aquesta soca concreta, d'aquesta legionel·la, no? En
quant a
legionel·les n'hi ha moltíssimes de soques, d'espècies, de serogrups.
D'acord.
Una agressivitat especial o un inòcul molt important, no?
D'acord, doncs moltíssimes gràcies, doctor. Cap de malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Miquel Sabrià, per atendre'ns i per aclarir-nos els dubtes sobre la legionel·la.
Molt bé, vostès. Una bona nit.
Molt bona nit.
I seguim parlant de malalties infeccioses, però aquesta és, sens dubte, més greu. L'Ebola segueix donant-nos males notícies. Aquesta setmana s'ha detectat el primer cas als Estats Units i la solució sembla que trigarà en arribar. Dimarts passat, l'Organització Mundial de la Salut va donar a conèixer que les dues vacunes per lluitar contra el virus de l'Ebola no estaran llestes fins al març.
Doncs sí, Eva. L'organisme internacional va assenyalar que fins i tot en les millors condicions i amb l'esforç massiu de molts implicats, la dosi no estarà disponible fins a finals del primer trimestre de 2015, aproximadament. Per justificar-ho, va argumentar que el desenvolupament d'una vacuna normalment requereix temps i és notòriament car.
L'Ebola és una infecció que podríem dir que és letal, perquè ens està deixant xifres sorprenents i està generant una gran estigmatització social. Per conèixer-la de prop, comptem amb el epidemiòleg de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, Joan Cailà. Al final del programa ens explicarà una mica diverses coses. Laia, de moment, pel que en sabem, podríem dir que aquest brot epidèmic sí que està fora de control?
Doncs mira, Eva, segons Metges Sense Fronteres, que és l'organisme que s'encarrega de la seva contenció sobre el terreny, el brot està fora de control. L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, a més, assegura que la seva propagació s'està accelerant. De moment s'han registrat almenys 3.300 morts i 7.100 casos.
Bueno.
El Centre de Control i Prevenció de Malalties, encarregat de monitoritzar i controlar l'epidèmia, també parla d'un brot sense precedents pel nombre de casos i la dispersió geogràfica. Tot i això, tranquils. Doncs l'OMS diu que el risc de contagi a Espanya és quasi nul.
És quasi nul, sí. A veure, quines mesures estan recomanant ara mateix les autoritats sanitàries per evitar els contagis?
Doncs mira, es recomana no viatjar a Libèria, Sierra Leone ni Guinea, tret de que es tracti d'un viatge essencial. Donada l'amplitud del brot, doncs, també s'aconsella als viatgers que vagin a Nigèria i a República Democràtica del Congo que prenguin moltes precaucions.
Molt bé. Aviam, acabem l'informatiu parlant d'una notícia sobre oftalmologia, que ens ha sorprès molt a tots.
Doncs sí, Eva, aquesta setmana s'ha donat a conèixer una notícia bastant preocupant. Més del 70% de la població sofreix la síndrome visual informàtica, segons una enquesta realitzada pel Col·legi Oficial d'Òptics i Òptiques Optometristes de Catalunya. Els símptomes d'aquesta dolència són picor, enrogiment, sequedat o visió borrosa.
La causa és un ús excessiu de pantalles d'ordinador, telèfons mòbils o tauletes. S'estima que els menors de 30 anys passem una mitja de 10 hores davant d'aquestes pantalles.
Doncs sí, les pantalles obliguen els ulls a fer un esforç constant en unes condicions extremes, que moltes vegades es tradueix en una sobrecàrrega. Aquesta sobrecàrrega sovint provoca encara més símptomes de fatiga ocular. L'enquesta realitzada a 1.400 persones de totes les edats estima que entre el 50 i el 90% de la població passa a mirar una pantalla més de 2 hores al dia, que és el temps màxim recomanat pels especialistes. Els menors de 30 anys són els que més exposició tenen, amb una mitjana de 10 hores i mitja davant de les pantalles. Però això no és tot. Els segueixen amb més de 9 hores persones d'entre 31 i 45 anys i amb més de 8 de 46 a 60 anys. Fins i tot les persones majors de 60 anys, amb 3,8 hores, superen les màximes recomanades, que recordem són 2 hores.
Molt bé. Alfonso Bielsa, president del Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya, assegura que les xifres són escandaloses, com hem sentit. És per això que hem contactat amb ell per realitzar-li una entrevista en directe perquè ens ampliï aquestes informacions.
Alfonso, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal? Com anem?
Molt bé, i vostè?
Molt bé, rodejat de pantalles per tots els llocs, menys per una, als peus. És una broma fàcil, eh?
Bé, no és
fàcil. Sí, no, realment, no, nosaltres vam ser els més sorpresos a veure aquestes dades, per dir, ostres, és increïble, llavors la gent què fa? No mengem, no dormim, no tal. I realment, si agafem un crono i comptem el temps que estan davant d'una pantalleta, sigui petita, més gran, una tablet a l'ordinador, surten realment aquestes hores. Vull dir, estem moltíssimes hores, no?
Ostres, quines conseqüències pot tenir aquest hàbit d'exposició a llarg termini per una
persona? Aquí cal tenir en compte dues coses, no? D'una banda, el fet de treballar amb pantalles posa de manifest possibles problemes de visió d'entrada, no? O sigui, petites alteracions visuals que no necessàriament impliquen tenir una mala visió, es pot tenir una bona visió i tenir un problema de visió binocular, d'acomodació, de convergència, de seguiment dels objectes a l'espai, de visió estereoscòpica. Llavors, clar, petits problemes de visió binocular queden en evidència i es noten molt més, no? I d'altra banda, a llarg plaç produir alteracions de la visió. Per exemple, actualment està investigadíssim, mostradíssim, que hi ha una prevalència molt gran de miopia, ara, molt més alta que comparada amb fa uns anys, aquesta campanya que l'han fet conjuntament amb la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa, a la Universitat Politècnica. Van fer un estudi entre els seus estudiants, per exemple, i van veure que havia un 50% de prevalència amb la miopia, no? Llavors, la miopia va molt lligada a la feina, però per això, evidentment, a llarg plaç poden produir problemes d'alteracions visuals, però sobretot és la incomoditat que pot donar estar en pantalla. El que està clar, que nosaltres fugir, és difícil estar menys de 2 hores davant de les pantalles, perquè si no estàs mirant WhatsApps, estàs mirant la pantalla, l'ordinador, el tablet, el que sigui, no? els que nosaltres, en tot cas, suggerim o intentem donar consells o recomanar és intentar minimitzar aquest síndrome visual informàtic associat al treball en pantalles, no?
D'acord. Mm. O sigui que als joves de l'anomenada generació digital els recomanaria doncs, descansar de tant en tant, no?
Sí, per exemple, nosaltres recomanem el 20-20-20, que és una norma molt senzilla a seguir i fàcil de recordar, que és que 20 minuts descansar 20 segons mirant a 20 metres, el més lluny possible. El fet d'aixecar el cap i mirar lluny a 20 metres un segon ja és molt bo. Ostres. És important tenir, per exemple, en compte el contrast de la pantalla. El contrast de la pantalla el millor possible, com més el millor. El blanc sobre negre, que sigui ben important, no? Però l'entorn, l'habitació on està la pantalla, ha d'estar il·luminada. Això d'estar, per exemple, a l'habitació amb un monitor, amb una pantalla, amb un mòbil a fosques, això és nefast per a nivell d'higiene visual. Ha d'haver una il·luminació ambiental normal, no? Aleshores, la pantalla està situada a la mateixa alçada dels ulls o una mica per sota. Si es pot triar, és molt millor portàtil que sobre taula, com ordinador, perquè és molt més fàcil convergir els dos ulls, juntar-los cap a baix, que mirant en posició de lluny, no? I després, a nivell de tablets, mòbils i tal, doncs com menys ho separem, millor. Hi ha persones que tenen tendència a apropar molt el mòbil, no? o la tableta.
Sí,
mira, no?
Molt de prop, sí.
Sí, i això també no és bo perquè fas treballar molt l'acomodació i la convergència. També vull insistir molt que davant de l'ordinador, davant del mòbil, de la pantalla, i a vegades la persona nota unes anomalies que poder no associa que són problemes de visió perquè pensa que és per l'estrès de la feina, per la pressió que hi ha, perquè tots els que tenim la sort de treballar sent feina de tres persones la fa una sola persona i pensem, ostres, i realment això influeix, però el que influeix molt que l'ull intenta fer un esforç per poder mantenir la imatge a la pantalla i això es tradueix doncs, quan arribes a casa, tens somnolència, no deixes de mirar la tele, els ulls irritats, t'adorms i no associes a la visió, quan són problemes de visió, no? És molt important també controlar els reflexos a la pantalla. Si tenim una finestra darrere o algo que reflexa la pantalla, quan mirem la pantalla, el sistema d'enfoc de l'ull no sap si mirar la imatge que està virtual, que queda darrere el reflex de la pantalla, o mirar el que està a la pantalla. I això és cansadíssim, no? Llavors, en aquest sentit, doncs, això minimitza almenys aquests síndromes, però el que està clar que tot el que sigui fer esport, bellugar els ulls, mirar lluny de la pantalla, aixecar-te, donar una volteta fins a la nevera,
no?
Com ho de tornar, és boníssim.
Sí, sí, sí.
Doctor Alfonso Bielsa, president del Col·legi Oficials d'Òptics Optometristes de Catalunya, moltes gràcies per aclarir-nos de què es tracta la síndrome visual informàtica, un problema que sembla que és molt comú i dels que molts no en som gaire conscients.
Mm-hmm, bona
nit. Bona nit,
moltes gràcies, bona nit, gràcies a vosaltres.
I Laia Peirón, moltes gràcies per portar-nos l'actualitat sanitària al Vademecum i fins la setmana vinent.
Bona nit, Eva. Gràcies a vosaltres.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, Llum, Gas, Persones, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014. Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Ja torna l'animalada. El Saló Solidari per Gats i Gossos Abandonats que t'estan esperant a la seva passarel·la. Gaudiràs i participaràs de moltes activitats al voltant dels animals i la natura. Saps que celebrem el 10è aniversari? No t'ho perdis. Vine a l'Animalada, on grans i petits gaudiran d'un ambient molt especial i diferent. Sant Jordi Club, del 17 al 19 d'octubre. Palau Sant Jordi. Troba'ns als cercadors.
Notícies, consultes, consells, tot el que vols saber sobre la salut a Vademecum, el programa de la gent sana.
Minut i mig i arribem a 9:15 en directe des de Ràdio Estel, Ràdio Principat, en aquest Vademecum. Entrem al consultori natural per aprendre nous consells de salut integral i natural, un espai per reflexionar i per conèixer com millorar la nostra qualitat de vida i també els nostres hàbits en la salut i també en la malaltia. Avui tenim amb nosaltres una experta terapeuta, la Josefina Llargués. Ella porta anys formant-se en diferents disciplines que engloben la salut holística, és psicopedagoga, també és màster en nutrició i salut, naturòpata i homeòpata, entre d'altres. Des de la seva consulta a Barcelona atén a tota mena de pacients amb diferents dolències i els aporta tractaments personalitzats, oi, Eva?
Sí, concretament volem parlar amb ella d'un tema que ens ha cridat l'atenció últimament i segurament també a vostès. En els últims mesos hi ha hagut com un boom mediàtic de l'alimentació anticàncer. Molts articles a revistes i a diaris, terapeutes, congressos, tots parlen de dietes anticàncer, inclús llibres d'alimentació que recomanen receptes i que parlen de les propietats antitumorals de certs aliments. I ens preguntem, què hi ha de cert en tot això? Hi ha estudis científics que ho recolzen? Quins són, doncs, aquells aliments que poden ajudar-nos a prevenir certes malalties? Bona nit, Josefina. Aviam, fins a quin punt considera vostè, com a especialista en la matèria, que l'alimentació pot influir en la prevenció o en el curs d'una malaltia com és el càncer?
Jo crec que l'alimentació és decisiva en la curació de qualsevol patologia, de qualsevol. Sense alimentació, doncs, no hi ha una curació real, no? I en el cas del càncer, tot i que no és l'única via, sí que és una part molt important. La persona pot fer qualsevol tractament que triï, que no és tan fàcil fugir de la quimio a la ràdio, però bueno, tenim l'opció, doncs, potser de buscar altres coses si volem, però l'alimentació és bàsica. Sense l'alimentació hem de pensar que una de cada tres persones, segons estadístiques que s'han fet, desenvoluparà un càncer al llarg de la seva vida. Per tant, la incidència és molt important i això va amb creixement.
Alimentació anticàncer, com definim aquest concepte?
Bueno, cada any surten coses noves, frases i paraules noves per definir, doncs, coses, penso jo, antigues, no? L'alimentació hauria de ser el més natural possible, la que feien, doncs, generacions anteriors, no? Que no tenien la possibilitat d'anar al supermercat i comprar-ho tot elaborat i processat i posar-ho al microones. Les nostres àvies, doncs, cuinaven a casa i cuinaven coses de temporada. Qui era pagès de l'hort i qui no, doncs, les comprava. Però no tenien aquesta opció de comprar-ho tot processat com passa ara. Aleshores, jo crec que el retorn a una alimentació tradicional on predominen els productes del reine vegetal per sobre dels del reine animal, que això ja ho diu la nostra famada dieta mediterrània, que tots la tenim presents, però a l'hora de menjar de vegades l'oblidem, doncs jo crec que és suficient. En el reine vegetal hi ha molts aliments amb molècules preventives del càncer, i només que omplim el nostre plat de verdura, doncs ja garantim, i fruites, no? Ja garantim aquesta ingesta diària.
Sí, el que passa que, en general, la medicina tradicional no aconsella als seus pacients, doncs, que facin canvis en els hàbits alimentaris ni s'interessa per aquests temes. Ara potser sí que està canviant una mica la cosa, perquè cada vegada hi ha més estudis que recolzen aquesta teoria. Creu que la ciència i la medicina a poc a poc mostren cada vegada més simpatia cap a aquest concepte de l'alimentació anticàncer?
Jo vull pensar que sí. Vull pensar que sí, no sé si és una cosa real o una mica forçada, perquè els usuaris, diguem-ne, de la medicina, cada vegada, doncs, la gent està més conscienciada i vol teràpies que l'ajudin i que no el perjudiquin. Aleshores, en aquest cas, en el concret del càncer, doncs, si t'aconsellen quimio o ràdio, el primer que fas és espantar-te molt, evidentment, no? Sí. No hi ha alternatives. Hi ha altres països que t'ofereixen això, perquè no dic que qui vulgui fer això no ho pugui fer, evidentment. No vaig en contra de la medicina convencional, però t'ofereixen un altre ventall de possibilitats a la sanitat pública. En canvi, a casa nostra no. Si vols fer altres coses, doncs, bueno, has d'anar a parar a llocs més aviat clandestins, i hi ha metges que ho fan, però que no ho poden explicar, perquè si un metge se surt del protocol establert, sí, doncs automàticament desapareix del col·legi de metges.
Però se n'estan sortint cada vegada més del protocol, perquè, per exemple, el cap d'oncologia, del Servei d'Oncologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, el doctor Pere Gascón, ja ha fet declaracions de que ell considera que sí, pensa que l'alimentació juga un paper fonamental en la prevenció i en l'evolució ja quan la malaltia està adquirida. I de fet, col·labora amb l'Associació Integrativa d'Oncologia. I casos com aquest sí que els estic veient i m'està sorprenent moltíssim, perquè, bueno, ho trobo molt positiu.
I tant.
Molt positiu i bé, sí que...
Sí que és veritat, sí que és veritat. Però repeteixo que sempre va lligat a la quimio o a la ràdio.
Sí.
I sí, hi ha molts estudis, hi ha molts metges, i amb això, en cap moment, amb tot el meu respecte, vull dir que no es faci un pacient quimioràdio, no? Però sí que hi ha molts metges que estudien altres vies que no es contemplen, perquè el que dona diners és la malaltia, no la salut.
I, Josefina, quines són els aliments tòxics per a la nostra salut?
Els més tòxics, doncs, són els processats, els plens de greixos saturats, les coses que estan manipulades. Quan més manipulat estigui un aliment, doncs, més tòxic serà.
El
aleshores, el procés, exacte. Els aliments processats, és molt pitjor menjar-te, per posar un exemple que se'm canvia ara la memòria, no? Una salsitxa és un frankfurt, que menjar-te, doncs, un tall de carn. Per què? Perquè dins d'aquell processat no saps tot el que hi ha dintre aquella massa. Ja. Aleshores, quan més natural possible. He posat l'exemple de la carn, però repeteixo que la proteïna animal no hauria de ser el centre de la nostra dieta.
Molt bé, hem de tornar una mica a lo natural i apostar més per llegums, suposo, fruites, verdures...
Cereals integrals i moltes verdures i fruites, fruits secs i llavors...
Molt bé. Vostè és especialista en els bolets shiitake, maitake i reishi, que els denomina com a medicinals. Quines propietats tenen aquests bolets per a la nostra salut?
Bueno, de bolets medicinals i que s'han fet estudis seriosos a nivell oncològic i amb altres qüestions de salut, n'hi han diversos. Jo m'he centrat en aquests tres, però n'hi han diversos. Els bolets en general, però aquests tenen una llarga tradició a la medicina tradicional xinesa, sobretot, i s'han fet moltíssims estudis. En el llibre aquest que us he portat al darrere hi ha molts estudis científics que l'avalen.
El llibre es diu Hongos Medicinales.
Sí. Doncs aquests tres bolets tenen, els tres tenen propietats antitumorals. El que passa, són molt rics en beta-glucans, són molt rics en glicoproteïnes, en enzims, i són bolets, en general, encara que cada un tingui un tropisme especial per un orga, però en general el que fan és tonificar el sistema immunològic. Un sistema immunològic més tonificat, lògicament, podrà fer front, doncs, a més malalties.
I on podem trobar, Josefina, aquests bolets que són, per la majoria de nosaltres, desconeguts?
Bueno, aquests bolets ara es poden trobar frescos a mercats. El shiitake, per exemple, es troba amb facilitat. No cal anar en botigues especialitzades, sinó que el trobes. I dessecats, doncs, els podem trobar a les dietètiques, que ara cada vegada n'hi ha més i a tots els barris n'hi ha. Però no hem de basar-nos només en aquests tres bolets, que estan molt bé, i el llibre tracta d'això, però sí que hem de tenir en compte, doncs, això, els bròcolis, les cebes, els alls, els porros, els fruits secs, els llavors, el que comentava abans, cereals integrals, espècies, herbes aromàtiques, tot això hauria d'estar cada dia a la nostra dieta.
Vostè imparteix tallers d'alimentació saludable.
Sí.
Quines coses podem aprendre a les seves classes? Com ens hauríem de formar? Perquè, clar, vostè està dient ara tot d'aliments que són molt saludables per la nostra dieta, però realment no sabríem com combinar-los, no sé si tindríem temps suficient com per preparar receptes gustoses. Els que no coneixem res d'això, estem bastant perduts.
Bé, sí, jo faig cursos perquè hi ha molta gent, i de fet cada vegada, curiosament, ve gent més jove i més sana, als cursos, no? Perquè la gent cada vegada té més motivació, no?, per cuidar-se. Les receptes que cuinem, doncs, inclouen tots aquests aliments que he dit, les algues també.
Les algues, és veritat. Que sí. Ara... Bueno, he llegit que tenen moltíssimes propietats.
Tenen moltes propietats i no és una cosa nova, sinó que s'ha utilitzat al llarg de generacions, Els celtes, els vikings, tots menjaven d'algues. Aleshores, en els tallers el que fem és una cuina... Sempre hi ha una part de teoria i una part de pràctica. I fem una cuina, doncs, senzilla i saludable utilitzant aquests ingredients. És que, de fet, no cal complicar-se gaire la vida, perquè com més elaborat és un plat, més costa de digerir. Quan més senzilla sigui la cocció, si tu fas un arròs integral amb unes algues i unes verdures al vapor, està boníssim i no t'has de complicar més l'existència.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Abans d'acabar, Eva, dues qüestions. Sí. Recomanar el llibre també als nostres oients, Hongos Medicinales, Shiitake, Maitake i Reishi, Prevención y Apoyo al Tratamiento del Cáncer, de la Josefina Llargués, que està editat per Ediciones Obelisco, i també recordem que col·labora amb Salut Total, amb la revista Salut Total.
Sí, és cert, i a més, a part d'escriure molt bons articles de salut, aquest mes, en el número d'octubre de la revista, que tenim un especial...
Que ha sortit ara ja, no?
Sí, ha sortit ara. Hi ha un especial d'alimentació anticàncer, on contem amb els consells de la doctora Odile Fernández, que s'ha fet famosíssima amb els seus llibres, i a més amb el seu cas, que és excepcional el seu cas. És una dona que va superar un càncer d'ovaris extès.
I amb metàstasis.
I a més, després de superar-lo, cuidant-se moltíssim. s'ha tornat a quedar embarassada.
Sí, sí.
Ha tingut el seu segon fill.
És admirable.
És excepcional. Doncs a la revista ens va explicar ella els seus consells, la seva experiència. Tenim també un article de la Josefina que ens explica... Doncs,
el llegirem també.
Sí, molt interessant. Uh-huh. Bueno, com deia, moltíssimes gràcies, Josefina Llargués, terapeuta, naturòpata i homeòpata amb Consulta Barcelona, per acompanyar-nos aquest vespre al Vademecum i gràcies per descobrir-nos tots aquests consells i el món dels bolets medicinals que segur els nostres oients tindran en compte.
Moltes gràcies.
Gràcies, Josefina.
Vademecum, dirigit per Biel Cadilla.
Avui estrenem una nova secció de literatura de salut i qui ens en parlarà és l'editora Míriam Malagrida, que ens portarà les novetats més interessants que es van publicant cada setmana sobre psicologia, nutrició, medicina, salut, dietètica i tots els temes que tenen a veure amb el nostre benestar. Bona nit, Míriam.
Bona nit, Eva.
Hem pensat en aquesta secció perquè, a part de que personalment em considero una gran aficionada a la literatura mèdica, de salut i d'autoajuda, a part d'això és un sector editorial que està creixent moltíssim, oi, Míriam? A la gent li agrada comprar coneixements de salut.
Sí, tens tota la raó, Eva. De fet, ja fa temps que la literatura serveix per donar resposta, fins i tot diria jo, solucions a problemes de salut o a problemes anímics. De fet, la literatura que podem considerar d'autoajuda va néixer als principis dels anys 50 i el primer bestseller que realment va ser un èxit mundial va ser Yo estoy bien, tú estás bien, de Thomas Harris, del que es van arribar a vendre crec que més de 10 milions de còpies. Però últimament el que estem notant els editors és que el lector d'aquest tipus de llibres és cada vegada més exigent i que ja no es contenta amb explicacions i arguments fàcils. Ara el que realment demana són arguments científics. Això sumat a que cada vegada la gent és més conscient de la importància de cuidar el cos per estar bé a tots els nivells, ha fet que en els últims anys hagin aparegut grans bestsellers escrits per professionals de la salut o de la ciència que proposen consells pràctics però basats en estudis i casos reals. Alguns exemples, doncs Reinventar-se del doctor Maria Alonso Puig, La enzima prodigiosa o Mis recetas anticáncer.
Sí, tots ells escrits per metges. Molt interessant. Bé, però no anem per feina. El primer llibre del que ens parles aquesta setmana es diu Tu ahorres, ganamos todos, de la Fundació Rosa Oriol, la Fundació Alícia, el doctor Jordi Forés i altres col·laboradors. El llibre pretén ajudar el lector a tenir una vida més sana amb el menor cost econòmic possible. Barreja, doncs, el concepte de vida sana amb estalvi, una idea molt necessària en els temps que corren.
Així és, barreja aquests dos conceptes, però no es tracta simplement d'un llibre de consells perquè va molt més enllà. L'obra forma part d'una campanya solidària que s'ha posat en marxa aquesta setmana mateixa, que té el nom de Todos contra la pobreza infantil i que està capitanejada per la monja Sor Lucía Caram, que és aquesta monja tan divertida, simpàtica, que corre per tots els mitjans de comunicació. La campanya, com el nom indica, pretén combatre els efectes que està tenint la crisi en els nens petits.
Molt interessant conèixer aquesta vessant solidària del llibre.
Sí, de fet, tots els col·laboradors, que en són uns quants, han participat desinteressadament en el projecte i els drets d'autor, així com part dels beneficis de l'editorial, van a la Fundació Rosa Oriol, que és la fundació de la Sor Lucía Caram.
Ostres, la pobresa infantil és realment un dels problemes més greus de la nostra societat.
Sí, de fet, la pròpia Sor Lucía Caram explicava en el pròleg del llibre que Espanya és el segon país d'Europa amb més pobresa infantil. Deia, amb aquest humor que la caracteritza, que som els subcampions en pobresa infantil després de Romania. I afegia una dada que a mi la veritat és que m'ha posat els pèls de punta. Un de cada tres nens, que això suposaria 2,8 milions, viuen actualment en risc de pobresa i exclusió. Així que hi ha un bon motiu al darrere de la compra d'aquest llibre.
Doncs sí, la veritat és que les dades són alarmants i sí que és un bon motiu. Però, Míriam, què ens pots explicar del contingut pràctic per al lector del llibre que es diu Tu ahorres, ganamos todos? Per què ens fem una idea?
Doncs bàsicament el llibre té tres parts. Una dedicada a l'alimentació, una a l'exercici físic i l'altra ens proporciona trucs per estalviar la cuina i algunes receptes. A la primera part hi trobem un decàleg sobre els hàbits saludables, que és la part que ha escrit el doctor Jordi Forés. Aquí el que fa el doctor és que ens convida a menjar des del sentit comú. Ens recomana, per exemple, que deixem de banda aquestes dietes miracles i que aprenguem a dissenyar amb seny el nostre menú setmanal. Dóna també alguns consells que tots sabem però que pocs apliquem, com per exemple que hem de menjar 5 vegades al dia, que hem de menjar tots els dies fruita i verdura, que hem d'intentar controlar el consum de sal, d'alcohol, de greixos saturats...
Sí, bueno, consells que més o menys tots tenim i que, com has dit, ens costa molt aplicar. Hi ha algun consell així diferent o més pràctic que ens aporti el llibre?
Doncs, per exemple, una de les coses que més destaca el doctor és la importància de menjar pa de qualitat. I el pa de qualitat és aquell que es fa amb bona farina, aigua, sal, llevat i que, sobretot, es respecten els temps de fermentació.
Molt bé, el pa ha de ser de qualitat i ens hem d'assegurar que així sigui. És un bon consell. A veure, que algun altre consell a destacar de la segona part del llibre?
Doncs a la segona part trobem un recull d'exercicis físics que tots podem realitzar a casa sense necessitat de pagar un gimnàs. Aquests exercicis estan pensats per millorar principalment la força, la nostra força, perquè millorant la força no només millorem la musculatura, sinó que augmenta el consum calòric del nostre cos durant tot el dia. I per què passa això? Doncs perquè augmenta el nostre metabolisme basal.
Molt bé. Com més podem... Ara anem a parlar de l'estalvi. Com podem estalviar sense perdre en salut, a més de fent exercicis a casa?
Doncs mira, en aquesta part del llibre, que és la que ha dut a terme la Fundació Alícia, el primer que ens diu és que per estalviar la cuina, i això és el més important, és que hem de planificar. Planificar ens ajudarà que no hàgim de llançar res, que res es faci malbé a la nevera, i alhora també ens ajudarà a portar una dieta més sana i equilibrada. Altres consells que ens poden donar, doncs, per exemple, comprar productes de temporada perquè solen ser els més assequibles, o que si comprem pollastre o peix siguin les peces senceres.
Molt interessant, Míriam. Doncs el llibre Tu ahorres, ganamos todos, ideal per adoptar hàbits saludables amb el menor cost econòmic i, a més, la seva compra ajuda en la lluita contra la pobresa infantil. I seguim amb el segon llibre. Passem a un tema més seriós i més dur. Cor de papallona. Explica la crua història d'una noia amb anorèxia, narrada en primera persona, una malaltia que afecta a dia d'avui a 4 de cada 100 dels nostres joves.
Sí, així és. En aquest llibre, Cor de papallona, editat tant en català com en castellà, l'Andrea Tomé fa servir les seves vivències personals per explicar-nos la història de la Victòria, una jove de 19 anys afectada per anorèxia. Tot i que és una obra de ficció brillant, el que realment és sorprenent és la veu de la protagonista. El llibre et submergeix literalment a la ment d'una persona amb aquesta malaltia. Entens com sent, com pensa, com veu el món, i crec que realment és molt diferent del que tots pensem.
Com es reflexa en aquesta novel·la el dia a dia d'una persona amb anorèxia?
La protagonista d'aquesta història té la ment totalment distorsionada, i no només té una obsessió en no menjar i comptar calories, sinó que viu en una lluita constant per amagar la seva malaltia als altres. I no només això, sinó que constantment sent pensaments autodestructius, sent una necessitat brutal de fer-se mal a si mateixa. I això, aquest sentiment d'odi tan intens cap a un mateix, és fins i tot pitjor que la impossibilitat de menjar. És un odi realment sense límits, que de vegades la porta fins i tot a l'autolesió.
És una novel·la molt dura. Imagino que l'autora ha hagut de documentar-se molt per escriure aquest text.
Sí, l'autora és una gallega de només 20 anys, és molt i molt jove, que malauradament ha patit trastorns alimentaris des dels 16 anys. Ha confessat en alguna entrevista una cosa que a mi m'ha posat els pèls de punta, és que mentre escrivia la novel·la ingeria menys de 500 calories diàries, que és molt poc, i que estava tan dèbil que tenia problemes per caminar i respirar. La pròpia autora explica que va escriure el llibre per trencar els prejudicis que hi ha al voltant encara d'aquesta malaltia. Sovint tendim a pensar que són noies, o fins i tot nois, perquè també n'hi ha, que són víctimes de la moda o que volen agradar els altres. Doncs no és així. L'anorèxia és una malaltia mental molt i molt greu, amb conseqüències físiques, i no al revés.
Entenc, no ho hem de tractar de manera tan superficial. Míriam, creus que hi ha esperança amb una malaltia tan dura?
Doncs bé, la novel·la és molt i molt dura, però l'autora ens regala una mica d'esperança. Al final, com imagino que passa també en els casos reals, la voluntat i la força pot ser més poderosa que la malaltia.
Qui hauria de llegir aquesta novel·la? A qui està adreçada, creus?
Doncs bé, jo la recomanaria principalment a aquelles persones que malauradament estan en contacte amb algú afectat per l'anorèxia, perquè és molt complicat tractar amb aquestes persones i sobretot entendre-les. I crec que el llibre ajuda a comprendre la duresa de la malaltia, l'infern pel que passen els malalts. Per moltes persones no és res més que una obsessió per estar prim, però llegint aquest llibre entenem que és molt més terrible.
I per una persona afectada, pot ajudar a algú amb anorexia a llegir aquest llibre?
Doncs bé, és important recalcar que no es tracta d'un llibre sobre la superació de la malaltia. Per aquest tema recomanaria d'altres títols, com per exemple Vencer l'anorexia, un llibre molt bo del doctor Toro. Cor de papallona és un llibre que només pretén reflexar una realitat molt dura. Per tant, potser no és el llibre adequat per a una persona que es trobi en el procés de superació de l'anorèxia. Tot i així, també he de dir que navegant per les xarxes socials he trobat comentaris de noies que han llegit el llibre i que estan afectades de la malaltia i que, si bé no han confessat que les ajudés a superar-la, sí que d'alguna manera les ha fet sentir menys soles. Han comprès que el que els hi passa és una malaltia que afecta més gent.
Molt bé, Míriam. Els dos llibres són molt interessants. Moltes gràcies per les teves recomanacions literàries aquesta setmana. Bon vespre i, bueno, Míriam, fins divendres que ve.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.
12 minuts i les 9, recta final del programa d'avui, i ho farem parlant d'algunes de les malalties que més alarma han aixecat aquests darrers mesos. Parlem de l'Ebola, que ja ha matat, que ja ha fet morir 3.000 persones a l'Àfrica i que per primer cop ha arribat també als països occidentals, i també de legionel·losi, i que en l'últim mes ha provocat en aquest cas 8 morts al Vallès i també una desena de persones que continuen ingressades. Però també parlarem de la sida i d'un estudi que hem conegut precisament avui i que situa els orígens del virus a la República Democràtica del Congo als anys 20, provinent dels ximpancers.
I qui ens pot aportar una mica de llum sobre totes aquestes qüestions és el doctor Joan Cailà, cap d'epidemiologia de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Bona nit i benvingut al Vademecum.
Bona nit.
Permeti'm, doctor, començar pel final per aquest estudi d'un grup d'epidemiòlegs d'Oxford sobre els orígens de la sida, que s'ha publicat a la revista Science i que avui sortia a tots els diaris espanyols. Ha pogut llegir-lo? Què li sembla?
Bueno, la veritat és que l'article original no he tingut encara temps de llegir-lo.
M'ha estat
treballant en tots aquests temes. I aviam, la veritat ens crida l'atenció que, bueno, això voldria dir que durant un període de 50-60 anys la infecció aquesta per HIV hauria estat molt silent, sense ocasionar molts casos, aparentment, sense ocasionar mortalitat. D'entrada això sembla una mica estrany, no? La teoria més acceptada fins avui dia és que s'hauria originat, sí, a partir del mono verd que hi hauria per al Congo, i això hauria passat a finals dels anys 70. Llavors està documentat que en aquella època sí que hi havia treballadors haitians treballant aquí i aquests haurien importat el virus, contagiats, haurien importat el virus al seu país.
I té rellevància, doctor, té rellevància el fet que si té rellevància el fet de que s'hagi descobert en allà?
Bueno, en principi jo crec que no. Llavors el que va passar és que aquests haitians el van portar al seu país, Haití, i en aquells moments la sida era conegut com la malaltia de les 4 H's, per haitians, per hemofílics, per homosexuals i per heroïnòmens. No?
Això als anys 80, quan... estem parlant dels anys 80, oi?
Això estaríem parlant dels anys 80 i realment primer cas va ser als Estats Units, primers casos, va ser l'any 81 exactament, primers casos identificats i quan s'identifica la sida, i també a Barcelona van tenir un primer cas a l'any 81. A partir d'aquí realment sí que els casos es multipliquen de forma important i, bueno, sobretot als Estats Units, a Europa i a tot el món ja.
Sí, a més els titulars, si recufem revisem la premsa dels anys 80, és espectacular com no sabíem que era la sida i era una estranya malaltia, que efectivament la premsa parlava de la malaltia de la enfermedad de les 4 H's, inclús parlant estranyo càncer, que afecta a homosexuals, vull dir, l'evolució històrica de la malaltia ha sigut molt interessant, molt interessant.
Sí, molt interessant, i bueno, és una malaltia sobre la que s'ha investigat molt, i afortunadament avui en dia pues, bueno, hi ha molts pacients que tenen una molt bona qualitat de vida, amb una sola pastilla al dia, per exemple. No?
Bé, deixant de banda això, perquè volem tocar molts altres temes, una altra malaltia importada de l'Àfrica és l'Ebola. Curiosament, el seu origen també se situa al Congo als anys 70. Es sospita que el primer contagi també va ser entre un humà i un animal, oi?
Sí, bueno, realment moltes d'aquestes malalties emergents pues, venen dels animals, no? Recordem, com dèiem, l'HIV, l'Ebola, el SARS, i recordem la grip aviar, les vaques boges, etc. Llavors, el que passa és que al passar el virus d'una espècie a altra, la nova espècie, les persones, per exemple, no tenen defenses enfront d'aquests virus, o prions, o el que sigui, i llavors ocasionen una gran afectació.
Doncs fins ara, doctor, s'havia estancat també en països africans, però amb el brot d'aquest estiu, per primer cop s'han produït també contagis a països occidentals. Aquesta mateixa setmana també s'ha confirmat el primer cas als Estats Units. Hi ha motius per l'alarma, realment?
Bueno, aviam, això és important tenir-ho en compte. A Espanya també hi ha hagut dos casos, als Estats Units també ara mateix n'hi ha un, n'hi ha hagut diversos, 3 o 4 crec en total, però cuidado, el contagi sempre s'ha produït a aquests països africans molt afectats, no? Si recordem que els dos missioners que van espanyols, pues, que van ingressar a l'Hospital Carles III, pues, van venir ja amb una forma de malaltia d'Ebola molt avançada. Ja.
Mm-hmm. Ens podria explicar, perquè ho entenguem els que desconeixem exactament la malaltia, per què es considera tan letal i com es contagia?
Bueno, es contagia per un contacte molt directe, no? O sigui, sobretot si hi ha alguna ferida o amb les mucoses, llavors a través de les secrecions de la persona afectada, no? Pot ser orina, femta, sang, saliva, etc. I la letalitat, aviam, jo crec que influeix de forma molt important que s'està donant a països que són molt pobres, no? Molt pobres des del punt de vista sanitari, social, econòmic. No tenen hospitals amb unitats de cuidados intensius com podem tenir a Barcelona mateix, Catalunya, etc. No? Llavors, això influeix molt. Si tots aquests casos s'haguessin donat al nostre medi amb un diagnòstic precoç i un tractament sintomàtic precoç, no tenim tractament específic, segurament la letalitat seria més baixa de forma important. Però bueno, cal reconèixer que és una malaltia que té una letalitat alta.
Uh-huh. S'havia parlat d'una possible vacuna que s'estava fent servir als Estats Units, però hi ha vacuna contra l'Ebola?
Bueno, com que és una malaltia, pues, bueno, s'està investigant molt, llavors malaltia emergent s'investiga molt, però bueno, realment qualsevol tractament o vacuna té que passar per estudis molt ben fets, assajos clínics, comparant amb pautes estàndard, etc. I bueno, requereix un nombre de pacients important, no? Llavors això és una complicació. Per l'Ebola, davant d'aquesta letalitat, pues, es proven, diguem, molt directament diversos medicaments. Però bueno, si el medicament podria ser que fos bo, però clar, si el dones quan la persona ja té una fase molt avançada, llavors ja poca cosa pot fer, no? O sigui, realment estem davant d'una epidèmia, d'una letalitat molt alta, en la que es fa difícil investigar o provar o confirmar que un nou tractament pues, pot ser molt bo.
Sí, una epidèmia que a més està generant molta por i estigmatització social, tal com estan els països africans afectats. La situació és per espantar-se, de veritat. I bueno, volíem passar a un altre tema perquè no tenim massa temps i ens interessa saber la seva opinió. El que també ha generat cert alarmisme les darreres setmanes, aquest estiu a Barcelona. Bueno, sí, a Barcelona. És el brot de Legionel·la, del Vallès, en què han mort 8 persones i n'hi ha que encara segueixen ingressades. La Legionel·la, bueno, semblava que la teníem oblidada, va fent brots de tant en tant i bueno, volíem saber la seva opinió sobre com s'ha tractat tot aquest...
Bueno, aquest brot efectivament va passar al Vallès, a la ciutat de Barcelona. Nosaltres seguim aquests temes des de fa més de 25 anys. Llavors, brots importants de legionel·losi amb més de 50 casos. De fet, només n'hem tingut dos. Un va ser l'any 87-88, a la zona de l'Hospital Clínic, diguem, per aquella zona. I l'altre va ser el 2000, a la Barceloneta, al barri de la Barceloneta, no? En aquest últim de l'any 2000 hi van haver 56 casos, crec recordar, amb 3 morts. No? I bueno, després sí que hem tingut algun brot, però ja més petit, per exemple, a la zona de Vallcarca l'any 2004. Bueno, em sembla recordar que hi havia uns 34 casos amb un o dos morts. No? Llavors sí que hi ha hagut algun altre brot, però ja molt més petit. O sigui, el que és determinant en aquesta malaltia és tenir bon control, sobretot de les torres de refrigeració, que són les que poden generar brots importants.
Doctor, i en un minut, quines són les epidèmies més freqüents o més perilloses a Barcelona a dia d'avui?
Bueno, com diem de vegades una mica en broma, és que bueno, hi ha epidèmies que amb 0 casos ens donen molta feina, no? Una va ser en el passat el SARS, l'altra pot ser ara mateix l'Ebola. L'Ebola, jo crec, creiem nosaltres, els epidemiòlegs que treballem a la ciutat, que és altament improbable que tinguem casos contagiats aquí mateix, no? Però el que sí tenim és moltes alarmes, no? Moltes sospites que no es confirmen de gent que potser ve d'algun d'aquests països, té febre, però bueno, quan es mira i tal, pues es pot arribar a veure que potser té malària o tuberculosi, alguna malaltia endèmica en aquests països. Llavors, les més freqüents aquí al nostre medi, pues, històricament la tuberculosi ha estat la més important, però fa 3 anys la infecció per l'HIV va de passar la tuberculosis i fa un any la gonocòcia, per exemple, també és la més important. No? I el que està veient darrerament és que les infeccions de transmissió sexual estan jugant un paper molt important.
Molt bé. Doctor Joan Cailà, ens agradaria seguir parlant amb vostè de totes aquestes malalties, que algunes d'elles jo crec que no són massa conegudes, tot i que vostè ha destacat la seva importància a Barcelona. Joan Cailà, cap d'Epidemiologia de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, moltes gràcies per atendre la trucada del Vademecum i fins a una altra. Bona nit.
Bona nit, moltes gràcies a vosaltres.
Doncs així acabem el programa d'avui, el primer d'aquesta nova temporada. Esperem que us hagi resultat interessant i moltes gràcies per fer-nos confiança. Ja sabeu que podeu recuperar i descarregar el programa a la nostra pàgina web, a vademecum.cat, i també a la de Ràdio Estel, radioestel.cat, i ens podeu seguir al Twitter i al Facebook.
I si us ha agradat, ens tornem a veure divendres vinent a les 8 del vespre. Amb el Cadilla a la direcció i coordinació de guions, l'Emili Pacheco, Mario Ramírez al control de so i una servidora, Eva Caballero. Fins la setmana que ve. Bona nit i salut. Ara els deixem amb Òscar Merino, amb Bàsquet al dia. Bona nit.